El suplement, amb Roger Escapa.
Pensáis que estamos locos, pensáis que no valoramos la vida. Que no valoramos la vida.
Es que ya no eres tan libre.
El miedo está siempre. El problema es perderlo.
Aquest divendres s'ha estrenat al cine La Fiera, és una pel·lícula dirigida pel Salvador Calvo, basada en fets reals i que explica la història d'un grup d'amics units per la seva passió, els esports extrems. Més en concret, el salt base, una disciplina del paracaigudisme considerada una de les més perilloses de tot el món. Ara el suplement, dos actors de la pel·lícula que volen a la gran pantalla i dos amants dels esports de risc amb matisos perquè només per una estona i a la ficció. Són el Carlos Cuevas i el David Mercè. Bon dia, bona hora a tots dos.
Bon dia.
Com esteu?
Bé, fa molta il·lusió estrenar una pel·lícula així.
Sí que fa il·lusió, sí.
És el teu primer protagonista, Carlos? Al cine?
Al cine, sí. Sí, al cine és el meu primer protagonista.
Em va sorprendre la dada, perquè amb la pila d'anys que fa que treballes,
ja,
i amb la de protagonistes que has fet al teatre, a la ficció, no?
Sí.
Amb sèries, doncs a la gran pantalla, sí.
Sí, em ve molt de gust, em fa molta il·lusió, estic molt orgullós de la pel·lícula, i endavant, i per molts més. Mm.
Qui dels dos treballa més? Perquè fa la sensació que us veig tota l'estona currant i estrenant projectes, tant en l'un com l'altre.
Ja serà menys, eh? Ja.
Som absoluts obrers de l'audiovisual.
Totalment.
Classe treballadora de la cultura.
Quant temps fa que no fas vacances, tu, Carlos?
Doncs mira, és que estic molt content perquè començo dilluns que ve. 2 anys i mig sense vacances.
2 anys i mig sense vacances.
Ni una setmana.
I la setmana que ve tens vacances.
Sí, paro un mes i mig. 40 dies paro.
40 dies?
Sí, em sembla tant. O sigui, estic feliç, no estic nerviós, que no sé què fer.
Marxes o precisament fer vacances per tu és quedar-te a casa?
Jo crec que em quedaré, perquè fa tant temps que no. He estat 9 mesos a Madrid aquest any i tinc ganes d'estar per aquí. Si em sobra una setmaneta potser m'ho penso, però la idea és estar per aquí.
Casa, per tu, continua sent Barcelona?
Sí, jo visc aquí. Jo visc aquí i aconsegueixo que em posin hotels i apartaments en els llocs on treballo i me'n torno cap a casa, fins i tot els caps de setmana.
I per tu, casa, què és, David?
Esponellà. Pla de l'Estany.
Això quants habitants són?
Això són 200. Estem en un grup de WhatsApp tots per explicar-nos de qui és aquest gos i aquestes coses.
Com és que has anat a parar a Esponellà?
Soc d'allà.
Sí,
com és que he anat a parar a Barna, en tot cas. Però sí, jo soc nascut allà i soc d'allà tota la vida.
I aconseguir quedar-t'hi? Ha estat un repte? Ha estat una negociació familiar? Has hagut de convèncer algú? O...
No, ho teníem molt clar jo i la meva parella, tots dos, que allà s'hi viu molt bé, la veritat. L'únic problema és que hi ha la P7 pel mig i moltes hores de cotxe. Però si comprem aquest pack que jo el compro, pues amunt
i
avall.
I amb tren, amb Rodalies, d'Esponellà...
Sí, molta sort. Sí. T'arribo a venir amb Rodalies i encara m'estàs esperant.
Va, avui el gran salt.
He fet un salt estrany, que ens ha aixecat més de 3 pams. Sortia fum, tan dens i blanc, i a dins tu i jo i el meu gran salt. Teníem por mirant a baix, teníem por i ens hem quedat mig abraçats sentint el salt. Regalimant mentre les mans els testimonis.
Aquesta pel·lícula, La Fiera, explica la història del Manolo Chana, l'Álvaro Bultó, interpretat pel David Mercè, el Darío Barrio, el Carlos Suárez, interpretat pel Carlos Cuevas, i l'Armando del Rey. Un homenatge a aquests 5 amics, pioners del salt base, que senten una pulsió irrefrenable per un esport que els fa sentir molt vius, però que al mateix temps està molt, molt lligat a l'amor. Ara hi anirem. Primer de tot, a veure, què és el salt base? Per algú que encara no hagi vist la pel·lícula.
Vinga, va, vaig jo. El salt base és una disciplina del paracaigudisme que implica no saltar des d'una avioneta ni des d'un avió, sinó saltar des d'una superfície estable. Base són unes sigles que, bueno, que volen dir pues, saltar des d'una muntanya, des d'un penya-segat, des d'una antena, des d'un edifici. Llavors, l'altura és menor que des d'un avió i per la qual cosa només pots portar un sol paracaigudes. El de reserva no tindria sentit que el portessis. Llavors, això fa que sigui molt més arriscat, menys temps d'obertura i una sola bala per salvar-te.
I amb la particularitat que des de fa uns anys aquest salt base s'hi afegeix al vestit d'ales que fa que encara puguis apurar més aquest moment per a caigudes i puguis controlar i més velocitat, no?
Sí, en realitat el vestit d'ales aquest el que fa és que et permet planejar, no? S'infla i et permet no convertir-te en un estel humà, però d'alguna manera sí, i per tant allargar una mica més la caiguda. El que té el vestit d'ales és que ens comentava l'Armando del Rey, que és un dels amics de la història real, que és molt difícil de controlar. Vull dir que és molt més fàcil caure plom sense res que hagis de controlar. En canvi, el vestit d'ales té una cosa de la simetria del cos, de saber-lo controlar, que és molt complicat.
Més conceptes per posar damunt la taula. Proximity, de què va aquest concepte.
Tu aquest esport el pots anar complicant. Llavors, tu pots saltar des d'un penya-segat al mar, com si diguessin, sense obstacles, i planejar durant una estona, i llavors, quan ja això ho controles, dius, anem a complicar una mica més. Llavors ve el proximity, que és volar a prop de coses. És a dir, apurant al costat d'una muntanya, en un, pues això, pues entre arbres, entre roques, o sigui, ja en un moment de control molt gran, aquesta gent decideix ja ficar-se dintre de trossos de muntanya, com si diguéssim.
A la pel·lícula surt un concepte, que és la Fatally List, que és una pàgina web on figura la gent que mor cada any fent salvasa. L'any passat van perdre la vida 28 persones. Aquest any, només el 2026, ja en portem 4. Vosaltres mai us havíeu tirat en paracaigudes alguna vegada a la vida?
No.
Ho heu fet?
No, tampoc. No.
Tampoc ho tinc previst, eh?
Us han vingut ganes de fer-ho?
A mi una mica.
A mi no.
A mi una mica.
Jo ho vaig fer una vegada.
Veus?
Només una sola vegada, amb avioneta, amb Púria Brava.
Això és el que vull fer jo.
Per gravar una promoció del suplement. I ho vaig fer, evidentment, acompanyat. I no penso tornar-ho a repetir mai més. No ho vaig gaudir gens.
Yeah.
No ho vaig
jo tinc una
gens.
Mica de ganes de poder dir aquesta frase, no? De dir, no ho vull repetir, però ja ho he fet.
Jo sé que és una cosa que no repetiré. La història que explica aquesta pel·lícula, La Fiera, va d'aquests 5 grups d'amics i, no és cap spoiler perquè és la vida real, només en queda un d'aquests 5 amics. Què va passar? Perquè durant tot el procés de rodatge d'aquesta pel·lícula hi ha una persona, que és la que interpreta el Carlos Cuevas, la persona real, que acaba morint.
Bueno, va haver un accident, per qui no ho sàpiga, ho expliquem així breument. El Carlos Suárez, que és el protagonista de la pel·lícula, el personatge que jo interpreto, va tenir un accident i va morir a l'inici del rodatge de la pel·lícula. Va ser un accident, estaven totes les mesures de seguretat preses, ell va saltar amb la mateixa rutina i precaució que sempre, però és un esport molt, molt, molt delicat i va tenir un accident i va morir. Aleshores, va ser un cop molt gros per tot l'equip. Vam parar el rodatge durant gairebé un mes i després del consentiment explícit de la seva família, dels seus amics, fins i tot de l'encoratjament del seu entorn, ens van dir, sisplau, rodeu la pel·lícula. Si això era un homenatge pels seus amics, ara també ho serà per ell i serà l'homenatge perfecte, que és el que el Carlos hauria volgut.
Tu el vas conèixer molt aquells mesos previs i vas estar en contacte fins al moment més tràgic, no?
Jo vaig estar 2 mesos amb ell, escalant... Ell és un dels escaladors més importants que hi ha hagut a Espanya, era una llegenda. Saps això que fa l'Àlex Hanol, aquest tio que la setmana passada va pujar free solo a no sé on? Pues el Carlos això ho feia des dels anys 90... era dels esportistes que feia free solo aquí, bueno, era boníssim. I llavors jo vaig estar 2 mesos escalant amb ell, a Rocòdrom, gairebé a diari, compartint converses, fent-li moltes preguntes per intentar entendre bueno, la seva personalitat, perquè jo l'havia d'interpretar, i per també, d'una manera molt genuïna, preguntar-li per què tenia el tipus de vida que tenia i per què havia pres les decisions que havia pres.
Com te n'assabentes de la seva mort?
A través del meu representant. Jo, l'anècdota real és que jo estava anant a Madrid per anar a l'aeròdrom a veure com saltaven, perquè estaven ja fent un salt, i jo volia veure com ho feien, perquè nosaltres no hem saltat a la pel·lícula, però si havíem d'interpretar el pre i el post del salt. I em va trucar el meu representant i després els productors de la pel·lícula i m'ho van explicar, i va ser un cop molt dur, la veritat.
S'atura la producció, però finalment acaba tirant endavant. En algun moment tu vas pensar que la pel·lícula s'havia acabat allà i que no tenia sentit continuar?
No, el sentit no, per inexperiència, perquè això és una cosa que no passa mai i que no havia passat mai. Per un moment vaig pensar, doncs potser no rodem, però perquè no sabíem ningú res. I després d'un període de reflexió doncs es va reprendre la pel·lícula i ja et dic, molt encoratjats pel seu entorn i per la seva família i perquè és el que el Carlos hauria volgut.
David, tu fas d'Álvaro Bultó. Realment la semblança física a la pel·lícula amb els cabells és extraordinària, és extraordinària.
Hi ha algú, sí.
Has conegut la família també en el procés de preparació?
Sí.
Perquè crec que són molts germans, els Bultó.
Sí, 11, si no m'equivoco.
Imagina't.
Sí, són uns quants.
I l'Álvaro ja fa uns quants anys que va morir, precisament també fent salvasa. Com ha anat aquesta relació familiar abans de posar-te a rodar i conèixer també el seu entorn de prop?
Clar, o sigui, el primer que mola molt saber és que tant la seva família d'ell com dels altres personatges de la pel·lícula estan molt contents i amb moltes ganes de que la seva història es torni a explicar, no? Perquè comptar amb ells és bàsic, no? Llavors jo l'Álvaro el coneixia, però el coneixia de personatge... O sigui, em sonava el nom, li posava cara, però vaig haver de fer tota una feinada també de buscar qui era aquesta persona més enllà del personatge públic, no? De buscar imatges, per caçar-li una mica l'essència, evidentment molt diferent d'ara parlar-ho de Polònia, molt diferent de quan preparem un personatge pel Polònia, no anàvem a fer en absolut una imitació, però sí que et volies, volies que d'alguna manera es veiés l'Álvaro a la pantalla, no? I per tant intentar conèixer què hi ha darrere d'aquest personatge públic. També teníem un piló d'imatges audiovisuals molt interessants, de vídeos d'ells, dels amics privades, que ens van cedir superamablement i supergenerosament per poder-lo veure més enllà de quan està en públic, i caçar una mica aquesta essència, no?, per posar-la allà, que tenia aquesta llum, aquesta, a la mirada, aquest brillo...
Aquests ulls blaus que tu també tens, i aquest cabell ros,
sí,
i aquesta cabellera.
Sí. Bueno, ell era bastant més ros, a la pel·li jo estic bastant més ros del que sóc en realitat.
Ah, sí? Et van tenir?
Hi ha una mica de toneig, hi ha una mica de toneig.
Sí, una mica, però els ulls són els que tens.
Els ulls sí són els
meus. No t'han hagut de posar cap plantilla.
No.
I clar... En queda un de viu d'aquests dinàmics, que és l'Armando del Rey, que suposo que també ha participat de tot aquest procés final. La meva pregunta és, perquè aquesta pel·lícula està ambientada que són 10-15 anys enrere, no? Mm-hmm. Si fa o no fa, perquè hi ha telèfons mòbils, però no hi ha WhatsApp.
Exacte.
Mm-hmm. Ell continua saltant, l'Armando?
L'Armando, quan nosaltres vam conèixer, saltava. L'Armando no salta des de l'accident del Carlos. Va decidir parar. També per una qüestió emocional, i ara mateix doncs ell respon que no sap si tornarà a saltar. Que sent que sí, que li vindrà de gust fer un comiat, perquè ja comença també a tenir una edat, però que, bueno, que cada cop doncs et fa replantejar-te moltes coses.
Quins prejudicis teniu vosaltres sobre la gent que es dedica a això abans de submergir-vos en aquest univers? Perquè al final la pel·li va d'això, no? De mira aquests bojos.
Jo no et diré que tots els del món, de prejudicis, però quasi, com si diguéssim. Vull dir, per mi l'esport de risc és una cosa que queda molt lluny de la meva naturalesa o dels meus interessos, i per tant no hi havia posat mai l'atenció, no? I podia caure fàcilment, tampoc hi havia donat masses voltes, però segurament si m'haguessis preguntat abans de la pel·li, doncs podia caure fàcilment en el concepte d'inconscients o d'adrenalínics i de no... I quan coneixes a la gent... M'ha al·lucinat veure que són tot el contrari. O sigui, l'Armando del Rey, que és el que més he conegut, en absolut és un inconscient. Al contrari, són una gent que d'una manera conscient es dediquen a això, prenen el risc que prenen...
Per què creus que ho fan? Per què s'arrisquen tant?
Hem descobert que hi ha diferents motius per saltar, no? O sigui, no tothom salta per mateix motiu. Per exemple, hem sabut que el Darío Barrio, per exemple, saltava literalment per retar a la mort. Ell deia, jo salto, faig una espècie de suïcidi i ho resolc a l'aire i li dic al món que jo guanyo. L'Armando, per exemple, crec que salta per una qüestió més esportiva, d'adrenalina, de velocitat, de tècnica. I el Carlos jo crec que saltava per una comunió més gran amb la natura i per formar part, per culminar aquella escalada que ell feia, i escalava i després volia volar com un ocell. O sigui, el motiu és diferent, però els efectes que deuen produir al cos i a l'esperit deuen ser bastant semblants perquè tots ho repeteixen.
Un dels motors de la pel·lícula i de la història és l'entorn, no? De com les parelles, com ho paeixen, com ho gestionen, si practicar això implica haver de deixar la parella, o quin sentit té aquesta relació, quin sentit té tenir fills en un moment en què tu no vols deixar aquesta adrenalina i aquest salt, i en quin moment tu continues prenent una decisió que molta gent entendria que és egoista, no?
És una de les preguntes de la pel·lícula, no? Com de lliures som? Respecte al nostre entorn, respecte als nostres llaços familiars, si canvia quan tenim fills, si no... I això remet a la pregunta principal de la pel·lícula, que és què és la fera, què és la fiera, què és aquest verí que tens dintre, què és aquest bitxo, què és aquesta pulsió, podem posar la metàfora que vulguem, però què és això tan gran que sents que fa que no puguis evitar fer això.
Jo penso... Ai, perdona.
No, tu.
No, que és una de les coses interessants de la peli, no?, que més enllà d'aquesta part adrenalínica que també hi és i molt a la peli i està superben filmada, i jo penso que com a espectador vius el vertigen, vius la velocitat, vius el salt amb ells, no?, i això és superimmersiu i és brutal anar-la a veure al cinema en aquest sentit, perquè la imatge i el so són la canya i se t'emporten, però en paral·lel a això hi ha tot aquest altre debat exposat en la peli, no? La part més reflexiva, la part de l'entorn, la part més emocional, de dir cada vegada que te'n vas, què? No? Mm. Està guai perquè la pel·li t'ho posa allà a sobre. Des del meu punt de vista, això no és un pamflet a favor ni en contra d'uns o dels altres, sinó que et posa arguments allà a sobre.
I aquella cançó del Quimi Portet que es titula Tinc una bèstia dintre meu. Vosaltres, aquesta bèstia no és el Salvasa, que quan surt la bèstia que porteu a dins?
Que no seguim aquesta professió que tenim, no?
Jo crec que sí.
L'ofici, no? És l'adrenalina, no?
Sí, sense jugar-nos la vida ni molt menys, perquè no, ens ho podem, no ho podem comparar des d'aquí, però sí que no podem deixar de fer-la malgrat tota la incertesa, tot el, no, tots els moments difícils. A vegades vius moments que són d'un sacrifici brutal i tot i així ho seguim fent.
Amic, molt sovint abans de cada estrena entre cametes penso per què no poses una fruiteria, tio.
Però això et passa al teatre, no, no en l'audiovisual.
En el teatre, sobretot, sí.
Bueno, l'audiovisual més... també és molt dur. L'audiovisual implica desplaçaments, estar fora de casa molts mesos...
Però, això et treu adrenalina o...? Una altra història. Hi ha aquell llibre que crec que a tu t'agrada, que no sé qui és aquell artista que fa fotografies als actors just abans de sortir a escena,
sí,
no?
Sí, el de la Mary Ellen Page, no em sembla?
Que veus actors de primeríssima talla, la cara que fan 5 abans de pujar a l'escenari, i els veus desfets.
Sí, desfets. Amb ansiolítics. La penya pren ansiolítics.
Sí? Però tu et prens alguna cosa quan has de fer teatre?
Vaig decidir que jo no entraria aquest joc, però vull dir, hi ha companys que sí que ho fan.
No, perquè cuidado, a la calobra.
Bueno, sí, hi ha gent que pren coses perquè hi ha molts nervis abans d'una estrena teatral. Molts nervis.
És aquell moment de dir, però per què, en sèrio, no poso una botiga de mitjons i visc la vida més tranquil?
Va, una altra cançó. Què et diu Extremadura, Carlos?
Doncs mira, jo és un grup que estic coneixent aquest any i l'estic coneixent pel Carlos Suárez. Perquè parlant amb ell, jo vaig fer molts cafès amb ell i vam allargar molt els moments d'escalada i volia conèixer-lo molt i li vaig dir, què música te gusta? I em va dir, a mi me gusta mucho Extremadura. I va, pues dime las canciones. I em va dir, aquesta, que habla de volar, de que sobra... que és com que quan l'escoltes amb atenció parla molt d'això que connecta amb ell. I me l'he quedat molt aquest any, llavors... Jo faig aquestes coses amb els personatges, que bueno, m'he llegit tots els llibres del Carlos, he escoltat la seva música que li agradava i he anat a rodar i he tornat a rodar escoltant la seva música i durant els mesos de rodatge doncs, he intentat fer una immersió molt gran per entendre'l i per escoltar el que ella escoltava i intentar doncs, com connectar amb llocs amb ell.
I la família com ha reaccionat al veure la pel·lícula? La família de tots ells? Van venir a l'estrena?
Sí. Vam fer un passe privat amb ells. També va haver una a Barcelona, no? Sí. Amb la família Bultó.
Sí, sí.
I l'altre dia estaven tots a l'estrena a Madrid i estaven profundament emocionats, agraïts de l'homenatge i bueno, hem fet l'homenatge amb tota la sensibilitat possible. No és una pel·lícula morbosa. És una pel·lícula que parla de llum, que parla d'amistat, que parla d'una gent que fa el que vol tota l'estona i que accepta les conseqüències. Llavors, és un acte de valentia, aquesta pel·li. Llavors, la família està molt i molt i molt agraïda.
Hi ha algun doble vostre per fer alguns moments? O...
Sí.
Són dobles tota l'estona?
En plural.
Tota l'estona, no. No, perquè els nostres efectes especials ens hem menjat
hem
també.
Però hi ha algun moment en què estigueu en risc vosaltres?
No. No, i en principi els especialistes tampoc, en risc.
Exacte.
En risc, no, es fan unes coses, però unes coses que has de tenir un aguante físic i has d'estar preparat per fer-les, però està sempre tot molt controlat en el cine. Mm.
I on heu rodat? Perquè, clar, els paisatges són meravellosos, aleshores aquí no sé si realment hi ha molta pospo o en alguns punts hi heu estat de debò.
Hi ha de tot, però en alguns punts hi hem estat de debò. Hem estat a Can d'Anxú afincats una temporada, on teníem la casa rural aquella que vam estar de vacances.
Hem rodat com per la Serra de Madrid i voltant, Segovia, sí, província d'Àvila, em sembla com tots els voltants de Madrid, allà paisatges meravellosos, exacte, el Pirineu aragonès, i hi ha una anècdota divertida que simulem Pakistan a Osca, que això fa gràcia.
A Osca, eh?
Sí,
el moment Pakistan és Osca.
En un lloc molt alt, en un
ja
netall.
Ja pensava que el Pakistan no havia arribat per pressupost.
Però tu menges, eh?
Però sí, perquè hi ha molta postproducció i s'afegeixen coses amb 3D. I
a Suïssa, que és on l'Álvaro va tenir l'accident?
Sí que hi ha anat.
I va anar a l'equip, però sense actor, si no m'equivoco, eh?
Exacte, sí.
Avui, amb el Carlos Cuevas i el David Mercè, parlant de La Fiera, la trobareu al cine des de ja mateix, perquè va arribar ahir. Si un dels teus fills et digués, David, que això del paracaigudes li crida l'atenció, tu què?
Bueno...
Com a pare, què?
Són molt petits encara, eh? No em posis aquestes situacions tan complicades ja. Jo li diria que donem-hi una volta, eh? No? Anem-nos-ho mirar primer, eh? Vull dir, acostem-nos-hi mica en mica.
Per adrenalina, el naixement de la teva segona criatura,
sí.
Què va passar?
Hòstia, no, doncs va passar que va ser molt adrenalínic, però no vam arribar a l'hospital, no vam arribar. Va néixer a casa.
Va néixer a casa.
Ens vam estar mirant-lo de néixer a casa, perquè tenim aquest punt nosaltres, i, ai, bueno, no. Que al final ens vam fer caca a sobre, no? De dir, no, anem a l'hospital, que si passa qualsevol cosa, el que sigui, no? I al final va néixer a casa, però ens vam estalviar una pasta, perquè ho vam fer nosaltres sols.
O sigui, tu i la teva dona, eh?
No
va arribar ni llevadora, ni ambulància, ni ningú.
Vaig arribar a trucar a l'ambulància, però vaig ser incapaç de dir la direcció, perquè estava en col·lapse màxim. Jo teníem l'altra criatura allà, va venir la meva mare per estar amb l'altra criatura, per dir, no siguis a l'habitació, que no sabem on ens estem ficant. Li vaig donar a la meva mare la criatura, la meva filla gran, i el telèfon, i li vaig dir, digue'ls a l'ambulància l'adreça, perquè no em surt. I vaig anar allà al temps de un saque de rugby, el temps d'escopçar la meva filla.
La vas treure tu?
Li vaig parar el cop, com si diguéssim, estava dreta a la meva parella. I li vaig,
o sigui, va ser realment molt, molt ràpid, no?
Va ser molt ràpid, un segon. És veritat que ja havíem anat a l'hospital el dia abans, s'havia parat, havíem tornat a anar a l'hospital el dia abans després de dinar, es havia tornat a parar, i havíem tornat a anar a casa i no va néixer fins l'endemà a la tarda. Però aquesta tercera avisada no va ser molt curta.
I el cordó el vas tallar tu, també, en aquell moment?
No, vam anar cap a l'hospital
amb el cordó.
O sigui, va arribar l'ambulància, que jo estava amb el motxo, i la Núria estava donant el pit.
I el cordó el vau tallar allà. Sí, tens marge, tens
sí,
encara un marge.
Hi ha un marge.
Déu-n'hi-do, quina aventura.
Sí, una adrenalina guapa, també. O de parlar, de dir alguna cosa que no et pugui agradar, de deixar anar una altra mentida.
La teva mida. El Carlos Cuevas i el David Mercè, que no paren, que suposo que demà deu anar a la gran gala dels Gaudí al Liceu.
Jo seré caseta.
Tu sí? Aquest any no estàs nominat? L'any passat fes de Maragall jovenet, no?
Sí, exacte. Vaig provar que des d'aquest any formo part de la Junta Directiva de l'Acadèmia.
Què dius ara?
De la Junta de Govern, sí. Soc vocal de la Junta.
Directiu.
Què et sembla, això?
Jo em sembla meravellós i està molt bé que rejuveneixi també el personal i l'Acadèmia.
Voluntat de la Junta.
Tu encara no el tens, el Gaudí?
No.
Encara no el tens?
No tinc res. Jo no tinc res. Tinc molts amics.
Jo tinc la sensació... No sé si, Carlos, per tu els premis són importants i creus que és hora de que et comencin a arribar tenint en compte la trajectòria que portes. Ja sé que demanar-ho, ja ho diré jo, si no, ja el demanaré jo. Però no sé si creus que et falta el reconeixement del sector.
No, el sento molt. Sento moltíssim el reconeixement del públic i del sector, em sento estimadíssim. Home, els premis fan il·lusió, segur, i estan dintre de la indústria, te n'adones que els premis són una campanya de màrqueting molt gran cap a tu mateix i donen feina, perquè estan en boca de tothom, llavors els productors volen, o se'ls hi acut... Simplement se'ls hi acut.
A tu no et necessiten els premis perquè et donin feina, per això.
Me'n donen, bueno, exacte, tinc molta feina, estic molt agraït, i sí que són, jo ho veig al meu voltant, són injectors de màrqueting, i llavors estàs al cap i a la boca de molta gent, i llavors és més probable que algú se'ls acudi donar-te una pel·lícula. Però no són sinònim de res, són una alegria, però vull dir, com... Jo estic molt content amb la meva carrera i amb tants actors que no tenen premis i que són boníssims.
El David el veiem a Polònia, esteu preparant aquests 20 anys, en parlàvem abans amb el Manel Lucas i companyia, a tu et va tocar el difícil paper de substituir el Bruno Oro fent d'Artur Mas, vaya papelón.
Déu-n'hi-do.
Però és que, clar, ens fèiem ressò també d'aquest gag que vam fer fa un parell de setmanes els de Polònia amb Cirat, Tirat i la Crisi Rodalies. Cirat l'heu vist, suposo?
Sí.
L'heu paït? L'heu digerit? Jo encara...
Jo la vaig gaudir molt, Cirat.
Sí, i has entès el missatge que hi ha al darrere? Perquè jo encara no del tot, però...
Sí, probablement, i cadascú té la seva lectura. A mi em sembla que és un cine com amb una narrativa menys clara que l'estàndard, i que jo celebro aquesta poètica al cinema. Crec que, ostres, és un pas endavant a la cinematografia espanyola.
Doncs veurem si és un de que segurament demà replegarà molts premis, però clar, és que el camí li va fins als Òscar. Tu t'ha tocat mai a imitar el Ferran Adrià a Polònia?
No.
Tu no has fet de Ferran Adrià?
No. D'en Cesc, Casanovas.
O sigui, què fas? L'Artur Mas?
Jo, sí, vaig tenir l'època Casado. O sigui, normalment, tots els morts polítics... Porto una llarga llista de morts polítics.
Els personatges que et donen se't moren.
Sí, el personatge que toco, el personatge que li queden dos dies de carrera.
Tu has fet mai imitacions?
No.
No tinc aquest talent.
No tens aquest talent.
Sí, anda que no.
No, no. Et toca imitar l'Albert Adrià a la ficció, en aquest cas. No és una imitació, no?, perquè feu la història del Bulli.
Sí, em toca interpretar-lo, sí.
I què tal?
Bé, estem molt contents. Ens queda una setmana de rodatge, aquesta última. Aquesta
que això és el que està rodant ara.
Estem rodant ara, absolutament. Ahir vaig rodar, dilluns rodo. Estem fent la història del Bulli, dels germans Adrià i de tot aquest...
Quantes vegades has anat a dinar o a sopar a l'Enigma per ambientar-te?
Una.
Només una?
Una.
Et va convidar, suposo.
Una, vam anar-hi al repartiment de la sèrie, sí, i va ser meravellós, ho recomano a tothom.
És una experiència
increïble.
I l'Albert, creus que li agradarà que siguis tu?
Sí, ja li agrada, ja m'ho ha dit, no? Sí, sí, està content, el vaig poder conèixer, vaig poder xerrar amb ell també allà a l'Enigma, abans de sopar, vaig estar com una horeta i pico xerrant amb ell i li vaig fer moltes preguntes i em va servir també per veure'l i per entendre'l.
Ho sap que t'interessa la restauració? Perquè estàs implicat amb el Llorito, no?
M'ho va dir. Diu, hòstia, he mirat, què tal? I vaig dir, ja, però jo no foto res, eh? Va dir, bueno, però sí,
poso
sí.
Poso uns calés, sí, no?
Bàsicament, sí. No faig
però tens talent per cuinar o no?
No, tinc talent per escalfar i tallar.
I tu, David?
Jo em toca fer bastant de marujeo a casa, sí. Sí, sí, faig bastant de dinar i bastant de sopar.
Avui, per exemple, que cuinarà?
No, avui sóc aquí, avui m'ho trobaré fet.
Avui t'ho trobaràs fet, plat a taula. Doncs, a veure, mirem quin temps farà, perquè molta gent també està pendent d'aquest vent que hi havia aquestes hores, i avui hi ha dues marxes per Rodalies, dues manifestacions, una a les 12, comença d'aquí ben poc, i un altre avui a les 5 de la tarda, també al centre de Barcelona. Enric Agut, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia.
El teu plat estrella quin és, que estem ja fent boca per l'hora de dinar?
Com Enric Agut o com a Jofre Genua?
Ah, és que sempre em passa el mateix. No hi ha manera que l'encerti. Jofre.
Passa res.
Endavant.
Era només per ubicar-te, ja està.
La truita de patates ve, Jofre?
Sí. Tinc una bona mestra, ma mare. No arribo al seu nivell, però els meus fills diuen que gairebé.
Com tenim aquest vent que ens preocupava una mica a primeres hores i que sembla que a partir de la tarda anirà menys, no?
Sí, a partir d'aquest migdia, de fet, es deixen d'activar aquests avisos. Encara bufa una mica, s'ha arribat als 80 km per hora a Montserrat. De fet, el Tibidabo ha arribat a gairebé els 65 km per hora, a Igualada 70. Però bé, creiem que això ja va dar una mica de baixa. Pot fer vent, però ja sense aquestes ratxes que arriben a tocar doncs, els 70 o 80 km per hora.
El vent, que és un factor decisiu precisament per practicar el salvase i el paracaigudisme, amb molts d'aquests salts que a vegades s'han de suspendre. Tu t'has tirat mai en paracaigudes, Jofre?
Sí, vaig tirar en paracaigudes.
També una vegada i mai més, com jo, o t'ha agradat dir o has repetit?
Bueno, ho vaig fer una vegada, però... Clar, també em vaig fent gran, però no ho vaig deixar. Vaig deixar la porta oberta, no sé si ho tornaré a fer.
M'agrada
molt.
Et va agradar?
Sí.
Acompanyat, evidentment, que el risc i la sensació és una altra.
El pitjor és l'adrenalina d'abans, que no en el moment ja que ja estàs volant i caient. El fet d'afrontar-t'hi, no?
Tota aquesta gent que vulgui sortir avui, tant a les 12 del migdia com a les 5 de la tarda, quin temps es trobarà més enllà d'aquest vent, Jofre?
Doncs mira, hem deixat enrere aquesta nit un front, passarà una altra aquesta altra nit, però va una mica avançat, és a dir, que a la tarda esperem que els núvols comencin a fer-se molt abundants a les comarques de Lleida, a la Franja de Ponent, al Pla de Lleida, a les Terres de l'Ebre, fins i tot també Camp de Tarragona, i fins i tot no descartem ja que comenci a caure alguns primers plogims, algunes febles precipitacions, que lentament ja de vespre a nit aniran estenent-se, sobretot per l'interior, i es comanarà una mica tot el territori. No és una gran pluja, de fet, l'últim front ha donat 2, 3, 4 litres per metre quadrat i si fa no fa serà bastant similar aquest front. Són fronts que arriben una mica i ja que han creuat tota la península Ibèrica i per tant perden una mica d'efecte. Demà el que sí que implicarà aquest front és que torni a bufar una mica de vent, però als dos extrems del territori, sobretot, i també que reapareixi la nevada, sobretot en el vessant nord del Pirineu, que al llarg del dia es pot reactivar una mica per sobre dels 900 metres. Sobretot a diferència d'aquesta passada matinada, aquest no acabarà de fer net, és a dir, que les comarques de Girona, tot i que s'obren clarianes al matí, migdia, primer a la tarda, es poden reproduir alguns petits ruixats. I, per tant, en aquests indrets, la tarda una miqueta més insegura.
Una abraçada, Jofre. Gràcies.
Que vagi molt bé.
4 minuts per les 12. Ho deixarem aquí amb el David Mercè i el Carlos Cuevas, a qui desitgem molta sort, bones vacances, i que vagi molt bé aquesta gala dels Gaudí. Als cines, La Fiera, els veureu a tots dos amb aquesta pel·lícula que també recomanem, evidentment. Una abraçada.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Pausa i continuem el suplement fins la 1 del migdia. Ara tornem. Bèstia dintre meu, les venes plenes de verí. M'escriu les lletres i els acords i és tan sols per això que sóc cantautor. Tinc una bèstia dintre meu
que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu i ho juro per Déu, no hi ha lleis per mi.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.